Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, com estàs per Madrid?
Doncs bastant bé, fa molt de fred, eh? Fixa't el que et dic. Realment tenen raó que es nota que no hi ha mar aquí.
T'estem sentint de miracle, perquè realment podem fer extensió a l'audiència que t'has equivocat de delegació, eh? No,
doncs
no,
sí.
No trobaves Catalunya Ràdio Madrid.
No, perdona, no ho estàs explicant malament. El que passa és que en el Google Maps hi ha una ubicació que està guardada i etiquetada com a Catalunya Ràdio Madrid, que realment no és Catalunya Ràdio Madrid. Per tant, és mentida. És perquè abans devia haver-hi l'antiga seu allà i no ho han canviat. Mira, i clar, la gent es confon com jo.
Per què ets a Madrid?
Doncs mira, avui sóc a Madrid perquè aquesta nit hi ha els 40 Music Awards, els premis dels 40 principals, on passen alguns dels artistes més importants d'aquest país i es donen uns premis que es donen anualment a alguns cantants. A veure qui guanya.
S'esperen unes 18.000 persones, que és una autèntica bestiesa, similar al Palau Sant Jordi, perquè això es fa al Withing Center de Madrid, que és un espai, un pavelló que acull doncs, molts espectacles, molts concerts. Mira, jo he estat mirant i realment, tan sols a les nominacions a millor artista espanyol, hi ha gent que ens interessa molt, eh? Per una banda, Ana Mena.
Te sientes bien al paso de la luna, confías y te digo.
Evidentment, també hi ha l'Aitana Ocaña. El nostre estimat David Bisbal.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego.
Una persona que porta uns dies tocadet, evidentment, que és Álvaro de Luna.
Tú me has devuelto las claves. Yo quiero todo contigo.
També la Lola Índigo.
Escolta,
digues.
Cas.
Aviam.
Si veig aquest impresentable...
Qui? L'Álvaro?
L'Álvaro, tinc dues opcions. Val? A veure què us sembla. La primera és trencar-li les cames.
Escolta'm.
Juliana,
estem en directe.
Perquè amb la meva amiga Laura, menys, que dirien els castellans, o la segona opció, que també estic valorant, és preguntar-li directament per la Laura, cosa que sé que el disgusta profundament, i preguntar-li si ha vist la travessa, colar-li una mica per aquí.
Però, escolta'm, què és aquesta... Laura Grau, bon dia.
Perdó, bon dia.
Però què és aquesta, diguéssim, violència cap a l'Álvaro de Luna? Vull dir que s'ho hagin deixat amb la Laura Escanes, tampoc tenim res en contra, no?
Home, i tant si tinc coses en contra d'ell. Jo ja estava en contra d'ell quan eren nòvios, però només el tolerava perquè era el nòvio d'una amiga meva, que
però
és el que es fa sempre.
Però que ha dit alguna cosa?
No parlar d'ella, per exemple, a mi em sembla una poca falta de respecte. És que és una cosa tan lamentable, que, saps? És que jo sento que s'ha aprofitat de la fama de la Laura i que només la volia per guanyar, per rascar 4 likes. És una cosa lamentable.
Deixa'm acabar de repassar els nominats i ara, mira, ens acaba de passar en Pau Espar, que ens han enviat l'Excel de les persones que hi haurà convidades al fotocall encara que no estiguin nominats. Parlant de nominacions, hi ha la Lola Índigo, també.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerda.
I un dels cantants que més estan triomfant els últims mesos, que és Quevedo. Llavors, a veure, tens a mà, tu, aquest full que ens acaba d'arribar dels convidats?
Sí, i veig noms, o sigui, crec que no faltarà ningú, i no és broma, perquè, per exemple, sé que ve la nostra Paula Gono, que és una cosa que no em pot fer més il·lusió, estic il·lusionada. Després, mira, saps qui em fa molta gràcia de veure?
Qui?
El Karim Herrero.
Qui és?
Potser és una mica de nínxol, però és aquell senyor que fa vídeos fent veu de fórmula pels 40.
No sé qui és. Jo veig a Abraham Mateo, que... O sigui que...
Mira, la Marina Rivers, la Maria i la Marta Pombo, el Mario Vaquerizo, és que la pregunta és qui no ve, la Marta Díaz, el Miqui Núñez, el Maxi Iglesias, la Miriam Rodríguez, és una passada, ve tothom.
Elisabet Benavent, també veig que serà aquest vespre per aquí.
És que és una mica rara aquesta llista de convidats, perquè realment hi ha gent de tota mena, no?
Hi ha de tots.
Ozuna.
Saps que estic tenint dubtes de si la podem ventilar públicament, aquesta llista? Ara mateix que estic veient el document, perquè estic veient alguns
noms
que penso...
Yeri Mua!
Bueno, escolta, és igual. Deixa la llista, Juliana. Amb qui t'agradaria parlar dels artistes? Perquè tu estaràs cobrint aquest esdeveniment, sobretot a la catifa vermella, a l'entrada, a les 8 del vespre.
Exacte. Bueno, les 8 del vespre, això durarà moltíssima estona, però és normal, sí, perquè ha de passar tanta gent per aquest fotocall. A mi m'agradaria parlar amb la germana Espombo, m'agradaria parlar amb la Paula Gono, evidentment m'agradaria parlar amb l'Aitana, amb l'Álvaro de Luna, que ja et dic, tinc moltíssimes ganes de preguntar-li alguna cosa sobre la Laura Escanes, m'agradaria parlar amb el Tamilo, que és aquell, aquell noi del bigoti, saps?
Doncs a veure amb qui pots parlar i veurem el reportatge a partir de la setmana que ve al YouTube del programa i també a aquí. Per cert, parlant d'Aitana. La periodista Núria Marín, que ara està rodant i que ja s'ha estrenat ja el Love Cost a 3CAT, que és aquest programa de dating, no s'ha estrenat.
No l'han ni començat a gravar. Ens ho va explicar l'altre dia, que va entrar en antena.
Hi ha tanta cosa al 3CAT que jo entro allà dins i encara m'haig de situar una miqueta. Doncs què ha passat? Que la Núria Marín ha estat entrevistada per en Malbert en el podcast Querido Hater de Podimo i ha parlat d'Aitana Ocaña. I a mi el que m'ha sorprès molt es que no li cau precisament bé. Escolta.
Yo veo a gente que se la enaltece muchísimo, todo lo hace bien, y dices, me parece que hay gente a la que no se critica, por ejemplo, Aitana. Aitana, qué maravillosa, qué maja, qué no sé qué. Pues yo le veo un fondo que digo, esta chica no está maja.
Oye, pobre con mi niña.
Pues chico, ¿yo qué quieres? ¿Que ahora es tu niña?
Sí, me cae fenomenal.
Si a mí no me ha hecho nada, pero me da rabia que de repente se ha decidido que es perfecta, que es la perfección y todo es maravilloso. Pues chica, hay cosas que no se están haciendo bien. O sea, tú no puedes decir, yo no hablo de mi vida privada y luego usar tu vida privada para promocionar una serie y como has caído en el saco de la gente mona que cae guay, nadie lo dice. Chica, pues se tiene que poder decir. Tu retrato tiene una parte de hipocresía, ¿no? En el trazo hay hipocresía.
M'ha sorprès molt la Núria Marín que, mira, no li caigui bé l'Aitana i que hagi tret una mica el ventilador per tornar amb el tema de la sèrie i com van fer promo amb el seu ex. T'ha sorprès, Juliana?
És que, saps que justament l'altre dia ho pensava? Que, clar, és molt bèstia com de seguida ella s'ha escudat amb el discurs de no parlo de la meva vida privada i té raó la Núria, que és com de dir, ah, val, serà a partir d'ara. Perquè fins ara bé que parlaves de la teva vida privada, no només fent la sèrie, sinó ja penjant moltíssimes fotos a Instagram. I és veritat que el que tu ensenyes, si després et pregunten sobre el tema, que ningú t'ho pot retreure. Saps què et vull dir? No sé, jo de veritat començo a estar també una mica farta de tothom i estic una mica a l'equip de la Núria, tot i evidentment ser faníssima de l'Aitana, eh? I que jo entenc que ella es vulgui protegir, eh? Vull dir, no l'interpreteu. Però clar, és que justament si ho estàs deixant amb un nòvio amb qui fa un mes estaves fent promoció, no pots dir que no parles de la teva vida privada perquè és el que has fet constantment.
Una mica el discurs de la Laura Escanes, no?, fa uns dies, que diu quan passen coses bones les expliquem, quan passen algunes coses dolentes potser també les hauríem d'explicar encara que no vingui de gust. En 2 minuts, arribem a 1:15. Marc Andreu, bon dia i bona hora.
I bona hora, pendons.
De seguida comentarem aquest segon concert de Madonna i el Palau Sant Jordi de Barcelona, que per cert hi va haver una sorpresa a dalt de l'escenari, que sí. Jo penso que ningú s'esperava.
Ningú, eh?
Ningú,
realment,
eh?
Realment...
No s'havia filtrat absolutament res.
Jo vaig ser en el concert i molta gent no se'n va adonar fins que no va entrar a xarxes perquè realment no es podia apreciar, hi havia molt moviment a l'escenari i costava de focalitzar qui era aquesta persona sorpresa que va aparèixer dalt de l'escenari.
Ara ens expliques com va anar el concert, si va començar a l'hora que tocava, si va començar una mica tard.
Sí, Roger.
D'aquí.
De la Madonna?
Fan no. L'he seguit, perquè és impossible,
seguit,
eh? És impossible no seguir la Madonna, si us el planeta Terra.
Això vol dir ballar cançons de la Madonna?
Alguna s'ha ballat. En algun moment... Sí, la Isla Bonita m'agrada molt, per exemple.
Per favor. Aquesta imatge, Roger. No, és que he desconnectat 30 segons que estava mirant el Twitter i quan he tornat a posar l'orella estava sentint que el Roger estava confessant que havia mogut Maluc amb la cançó d'Isla Bonita.
Més que moure Maluc, he tocat amb guitarra a la Isla Bonita.
Quin horror!
Abans de parlar de Madonna i com va anar el concert, us haig de dir que tenim novetats del cas Pili de Joc de Cartes a TV3.
Avui coneixerem la Pili de la granja de vacarisses.
Ganaré porque soy la más simpática y la más emprendedora.
Tu has penalitzat?
No. El Canelo no.
I tu?
Canelo, que et vingui, que el demani de bolets. No hi havia bolets, hi havia porc que jo precisament no menjo. Una persona que té 33 anys d'experiència a l'hostaleria i que es dedica a cuinar.
Yo no hago la compra, eh. He salido, te he pedido disculpas de corazón, me las has aceptado en el momento, me lo podías haber dicho, no me lo has dicho.
¿El qué te podía haber dicho?
Esto que me estás diciendo ahora,
no te lo tenía que decir en ese momento. Por eso,
no cojo las
por
disculpas.
Pero
eso
fue más per
no, que tú digas. No, en el momento me lo podías haber dicho y te hubieses sacado.
Bueno, eso, que el Canelo estaba de fuera, me semblé...
Un dos le has posado.
Un dos. Un dos.
Aquest és un dels fragments del programa que es va emetre aquest dimecres. I ahir, quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia, coincidint que en aquest programa estàvem parlant de la polèmica de joc de cartes, es va emetre un comunicat a Instagram, Juliana. Qui el feia?
Doncs sí, un comunicat de l'Instagram de la Granja Vacarisses que diu: estimats clients, us demanem disculpes per qualsevol malentès que s'hagi pogut ocasionar per l'emissió del programa Joc de Cartes en el qual vam participar. Volem aclarir que la persona, la Pili, que ens ha representat en aquest programa ja no forma part del nostre staff tècnic des del mes de maig, just després de la finalització de la gravació per inconvenients interns. Moltes gràcies per la vostra comprensió i afecte que sempre ens heu donat. Evidentment ho hem traduït perquè us recordem que a Granja Vacarisses ni una paraula en català mai, eh?
Clar, això vol dir que ja fa uns quants mesos que la Pili no treballa allà i fins i tot en aquest programa internament s'havien fet algunes teories conspiranoiques i algú s'havia preguntat si la Pili realment era treballadora del restaurant o si havia estat una actriu contractada.
És molt fort, aquesta acusació.
Per muntar el show. Teories, ja ho dic una altra vegada, conspiranoiques que es van fer dintre d'aquest programa.
Jo estaria molt a favor, per cert. Vull dir, em semblaria un pas endavant de la casa de TV3 de dir, no, anem a prendre'ns els reality shows en sèrio i que comencin a posar actors a tot arreu. A la Travessa, també un actor, a qualsevol lloc.
Bé, amb aquest comunicat queda clar que el restaurant va prescindir dels serveis de la Pili. Llavors, què ha passat? Que la Pili també s'ha agafat a Facebook com la seva plataforma per explicar com se sent aquestes últimes hores, i ja just després de l'emissió, Juliana, ella feia una publicació.
Sí, que ja ens va fer gràcia fins i tot abans de saber quin era el comunicat de Granja Vacarisses. De fet, vam penjar aquest comentari als nostres Instastories perquè realment és molt graciós. Sense cap coma, me lo pasé de lujo, increíble, sí, soy la mala, pero la sincera.
Podria ser una lletra de cançó de Shakira, de les últimes que ha fet,
sí.
Perfectament.
Sí, sí, sí. Que falli sessió amb Bizarrap, ja.
Sí, una mica sí.
Atenció, perquè aquest programa ha intentat contactar amb la Pili al llarg de tot el matí. Realment ens ha estat impossible. Ho hem provat per tots cantons. No hem localitzat la Pili. Hem intentat posar-nos també en contacte amb un periodista que ahir li va fer una entrevista pel Diari de Terrassa. Tampoc hi ha hagut manera. No. Realment la Pili està desconnectada del telèfon, però no del tot, perquè al llarg del matí, en les últimes hores, la Laura Graus ho ha estat mirant i ella no ha parat de publicar a Facebook. Segueix molt tocada per l'emissió del programa.
Eh? M'agrada molt com a font d'informació Facebook.
Home, no, sí, és el que fa servir, què vols fer-hi?
Per comunicar-se. Què està dient? Per exemple, Laura, i ara llegirem algunes declaracions que feia fa unes hores també al Diari de Terrassa.
No, a Facebook no ha parat de publicar coses dient que això, que se l'està linxant, que se l'està perseguint, que pensa denunciar el programa i que, bé, que la gent, sobretot, parla sense saber i que troba lamentable la imatge que s'ha tret d'ella el joc de cartes. És també el que ha explicat a les declaracions al Diari de Terrassa.
Clar, perquè ella comença dient que ella no és tal com se l'ha presentat en aquest programa.
Sí, diu: m'han destrossat, jo no sóc com es va mostrar el programa. M'han posat com la dolenta de Catalunya i el concurs no és res semblant al que s'ha retransmès.
També ha dit que té ansietat des de l'emissió del programa.
Clar, ella diu: puc entendre que TV3 busqui audiència i guanyar diners, però no a costa de destrossar la meva vida. Estic amb un atac d'ansietat. Com surto ara al carrer després de tot això?
També
fa patir.
Sí. Vull dir que tu et pots queixar d'un comentari que facis concretament, però el personatge es manté durant tots els 4 dies de rodatge que deu haver, per tant, no et poden manipular molt. Vull dir que ja va bé també tenir villans així a la televisió, vull dir que no es preocupi per la seva imatge perquè és la que és. Vull dir, no s'ha manipulat per mi.
Jo crec que ara molta gent n'està parlant, és un dels temes de les últimes hores, tothom que ha vist Joc de Cartes i qui no també ja estan opinant de l'actitud de la Pili, però és que hi ha un tema delicat en aquest capítol, que és la rivalitat amb en Jalil.
Clar, això li ha merescut moltes crítiques de racista i ella diu: teníem rivalitat perquè no hi havia feeling des del principi, però només han sortit coses dolentes meves. El noi es va tirar tot el menjar mirant-me malament i això no ho treuen. Clar, ella diu que tenien mala relació, que no té res a veure amb que ella sigui racista o no. De fet, en el seu Facebook explica que ella té amics marroquins i que, per tant, no se la pot tatxar de racista.
És a veure, perdó, però és veritat que, vull dir, a mi em sembla gairebé més racista pensar que aquesta noia va odiar el Jalil per racisme, vull dir, perquè en cap moment li fa cap acusació realment racista. Vull dir, pot caure-li malament realment. Ara, la defensa de "tinc molts amics marroquins" també és rara, clar.
I per acabar, l'entrevista al Diari de Terrassa acaba dient que ella, si fa falta, arribarà fins al final.
Diu que té dret a defensar-se, que no és normal que la gent parli d'aquesta manera, m'han dit de tot i més, la meva cara la tenen posada en tots costats i no es pot fer això amb una persona. Estic en xoc, bloquejada, vull treure la veritat i penso denunciar TV3.
Mare meva.
Molt bé, doncs veurem com acaba el cas Pili, perquè sí que ja ho podem dir, tenim cas Pili a joc de cartes ja a la primera emissió d'aquesta nova temporada, que per cert, la setmana que ve, quin dia s'emet?
Els dimecres, després de Telenotícies, a les 10 i 5.
Nou capítol, i evidentment...
Quina gran publicitat, la Pili, mira que poc s'ho pensava.
Sí.
Però si no té feina ara, què? Haurà de fer un restaurant ella perquè també pugui, no?
Clar, no, per poder lluir-se, no? Seguiu-la a Facebook, que va comentant la jugada, vull dir, cada hora o així treu algun comentari nou i aviam si, no sé, si de cop anuncia un nou negoci.
Per cert, que ara estan sortint noves informacions, això ja sembla aquí al matí de Catalunya Ràdio, de Jeremy Allen White, que és aquest noi que se'l relaciona amb la Rosalia. Ara la Juliana està acabant de recollir aquesta informació i de seguida ens ho explica, però abans tornem cap a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb aquest segon concert de Madonna. Thank you for having me back. Un concert on en Marc Andreu hi va ser present. Sí. A on seies? A on t'ubiquem?
Al sector 107. Bueno, això és clar. Un lateral al mig, més o menys.
Val, per tant, ho veies bé,
se sentia correctament. Bé, sí, tot correcte. Segon concert de Madonna que feia a Barcelona.
Va parlar català?
Un bona nit va caure i després...
Bé, Madonna, bé.
Però molt, molt camuflat, s'ha de dir. I ja el castellà també poc. Crec que només sap dir la Isla Bonita i San Pedro i poca coseta bueno, més, perquè no ens va oferir res més.
Ja és molt.
Va fer sold out els dos dies al Palau Sant Jordi, uns 18.000 assistents cada nit. Per tant, un show. Sí que és veritat que són 18.000 persones cada dia que van haver-se d'esperar, perquè no tot van ser flors i violes.
Va tornar a arribar tard, Madonna?
Les dues actuacions va començar amb retard.
Però ella. Un quart d'hora, 20 minuts,
no.
Mitja hora.
La mateixa estona d'espera vam fer els dos concerts, és a dir, una hora i mitja.
Ai, per favor, potser no sabia que començava
és
a l'hora que
començava. És que jo t'ho deia ahir, Juliana, que crec que ho tenia mal apuntat al Google Calendar.
Clar.
Perquè començar dos concerts una hora i mitja tard...
No,
aquí tenim algunes teories. Una és que no hagi canviat l'hora de Londres.
Jo crec que
venia de Londres,
que
ella.
Això.
Que va amb l'hora antiga, encara.
Ai,
que no sap
pobreta.
Que el diumenge vam canviar l'hora i ara és una hora menys.
Això ho porta l'equip del Raúl Alejandro, que tot ho feien malament.
Bueno,
exacte.
No ho sé. A més enllà d'això, la gent que es va emprenyar molt amb l'espera que comentava.
Home, hi va haver moltes xiulades, com si les xiulades la fessin sortir, també et dic. Vull dir que allà la gent xiulant cada dos per tres, això no ajuda que surti. Vull dir, ella està en el seu camerino i va fent lo seu. Però per què va començar tard? Això és el que he volgut investigar. M'he posat una mica la pipa de detectiu aquest matí.
Quina pipa?
Bueno, vull dir... Jo no, bueno,
no, un tio que no ha fumat en la vida,
en la
de cop
vida,
amb una pipa.
Ni vapers. Bé, és igual, és aquesta metàfora que ja ens entenem. He volgut trucar al Palau Sant Jordi per veure si tenien resposta a aquesta pregunta.
Sant Jordi, bon dia. Digui, sisplau.
Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Una pregunta. És per saber, perquè aquests dos últims dies ha sigut el concert de la Madonna...
Sí, vol parlar en premsa, sisplau?
Passaria directament a premsa. Cançó de Madonna, la que sona o no?
No, això m'ha estranyat.
Estem mirant si algú premsa,
eh? S'està fotent llarg, ja?
No puc transferir la trucada, eh?
Perquè una pregunta, tu saps si la Madonna ja ha marxat o encara està tot muntat?
No podem donar informació des d'aquí, ha de ser el departament en qüestió. Està trucant a la recepció del Palau Sant
Jordi. Fantàstic, gràcies.
Adéu,
recepció, adéu. Doncs res.
No, molt bé, ha fet la seva feina aquesta senyora.
Sí, que no he pogut aconseguir informació. Mal dia per l'equip del que no sortia aconseguint informació,
ah,
avui,
ja estàs,
crec.
Tota la investigació.
No,
ja
espera. Sí que volia saber això, si la Madonna encara estava tot el show muntat al Palau Sant Jordi, perquè d'aquí uns dies toca a Lisboa i com que veig que va tard a fer les coses, que es posi les piles, que no es deixi aquí tot muntat, perquè després de les altres actuacions que vinguin potser es trobaran encara allà amb una pantalla perduda de la Madonna. Bé, jo vull saber per què va arribar tard i va pujar tard a l'escenari la Madonna, llavors com que no tenia més alternatives, ara em sap greu pel company que sonarà, he decidit buscar i preguntar al Frank Lluís, que no sé si el coneixeu, és l'home que escull les cançons del dia de Catalunya Ràdio,
sí,
i també té un programa a ICAT,
sí,
doncs crec que ell ens podria donar la seva opinió i realment potser la solució de per què va arribar tard Madonna als dos concerts.
Què ens explica?
Bon dia, estimada gent del Que No Surti d'Aquí. Això de la Madonna, no? De fer esperar una hora i mitja a la penya, els dos dies... Home, diríem que això no es fa, en principi. D'acord que ella s'ho pot permetre, d'acord que és la reina del pop, però de moment no n'hi ha cap d'igual. I jo diria que ella... es fa valer dalt de l'escenari, també. No sé quan hi ha de diva, no sé quan hi ha de dir, per molt que us queixeu i piuleu a Twitter i a Instagram, sereu aquí quan jo surti. També he de dir que aquest tipus d'esperes les veig una mica de modé, les veig una mica passades de moda. Per exemple, l'Springsteen, que seria com de la seva generació, quan va venir l'any passat a l'Estadi Olímpic, va sortir que faltaven 5 minuts i la cosa va començar molt puntual. Vaja, que això no es fa, estimada reina.
Que ho diu que ho fa perquè és una diva, que s'espera per generar tensió i emoció.
Però clar, 30 minuts, val, te'ls compro.
Però
fins i tot penso mitja. Que dona emoció, però una hora i mitja és molta estona.
Sí que és veritat que també es diu que potser és per que s'ha de medicar i acaba de tenir uns problemes fa uns mesos, i clar, aguantar 2 hores i mitja de show que després t'ofereix, potser s'ha de...
Però escolta, pot començar-ho a fer abans.
De clar, no ho entenc, això.
Sí, també és contraproduent perquè després, durant tot el show, s'hidrata amb cervesa, perquè a mig show comença a beure cerveses i no sé si això amb els medicaments que suposadament s'hauria de prendre encaixa, però bé. Tot i així, el concert va seguir, perquè quan tu comença el concert ja t'oblides que t'has esperat tanta estona. I va seguir molts èxits fins que va arribar aquest moment tan destacable que va pujar una persona molt important a l'escenari. Amb aquesta cançó, Roger i Laura, va arribar al moment on feien una mica de show els ballarins i representant com si fos un show d'aquests de Vogue, que és de ballar com si fossis una model i anar posant, saps? I anar fent aquestes coreografies molt marcades. Doncs la Madonna va seure per puntuar els ballarins, però no anava sola. Va fer pujar una altra estrella. I aquesta estrella va ser Úrsula Corberó, que estava entre el públic, va pujar dalt de l'escenari i anava puntuant els ballarins en aquesta espècie de show que feien.
I quina va ser la reacció de la gent? La gent va veure de seguida que era la Úrsula Corberó?
Jo no, en el meu sector no es va veure, no es va veure clar, perquè clar, van punxant moltes càmeres, hi ha multipantalles constantment. Després a Twitter també el ressò ha sigut una mica fluix pel que ha sigut al final aquesta aparició estel·lar. Què hi feia allà Úrsula Corberó també? Perquè a mi em va impactar, perquè, per exemple, el primer concert a Barcelona, la persona que va pujar va ser la mateixa DJ venezolana Arca, que és la que fa de talonera a la Madonna el primer dia. Llavors, tampoc era tan sorpresa perquè ja l'havies vist abans a l'escenari, però clar, de sobte trobar-te l'Úrsula Corberó allà impactava. Allà estava l'Úrsula amb el Chino Darín i també la seva amiga, la Miranda Makarov, que és qui li va fer com la foto més de prop i el vídeo de ballant sobre l'escenari.
Per tant, hi havia en Chino, que és la parella de l'Úrsula.
Correcte.
Ens l'hem d'imaginar al VIP.
Sí, el VIP amb un lloc que deia Friends and Family, que tenia guardat la Madonna per ells.
Friends and Family, d'aquests VIPs no es parla. Després els de Mercè els rebentem tots, però aquests VIPs, déu-n'hi-do, també, saber qui hi ha allà dins i per què tenen...
Potser va arribar tard per això, també, perquè et comences a parlar amb la família i amb els amics de coses de fa temps que no et veus i per això arriba a estar al concert després.
Clar, però pots dir que no veus que hi ha 18.000 persones allà que estan xulant al darrere. Llavors, Marc Andreu, la relació... entre Madonna i Úrsula, d'on surts?
És molt forta aquesta relació. Va començar, o almenys es va fer pública, fa 2 anys, quan la Úrsula va explicar-la al Late Night de Jimmy Fallon als Estats Units.
People didn't recognize me there before, you know.
Sure, sure.
So, all of a sudden, everybody... Pio Tokyo, eres una diosa, eres una... And I was like... I was going back to Madrid.
Es veu que es va trobar a l'aeroport de Madrid, o sigui, tornava cap a l'aeroport de Madrid, es va trobar la Madonna, i la Madonna se la va apropar i li va dir: jo sóc molt fan de La Casa de Papel, on la Úrsula Corberó protagonitzava i feia el personatge de Tòquio. I a partir d'allà es veu que es van donar el telèfon, i es van donar el número de telèfon, i ha començat com una relació. Després s'han tornat a veure fa un any a una festa que va organitzar Madonna a Nova York, i ara s'han tornat a veure en aquest concert, i això va explicar una mica com era la relació Madonna i Úrsula en aquest mateix programa quan va passar aquí fa unes setmanes.
Com és el món de les celebritats des de dins? Perquè a vegades et diuen: són persones de carns i ossos, com tots.
Jo estic sorpresa, amb aquest tema. Clar, perquè de cop i volta jo he conegut a gent que sempre he tingut com, no? Pensa que dices, uau, una persona inalcançable. I de cop i volta et dones compte que és gent, persones normals, com tu, com jo.
grans declaracions per part de l'Úrsula, en les quals no va dir gaire cosa, s'ha de dir. Vull dir, en plan, són persones normals, molt bé, volem saber més informació de la teva amistat amb la Madonna. Úrsula Corberó, tu que tens contacte amb ella, amb la Úrsula, Roger Grandet...
Deu tenir el mateix potser... que tu. Que
no, però no sou amics i exnòvios.
I és intentant recuperar l'entrevista que li van fer. No tornaré a explicar la història de l'Úrsula, no, que ja s'ha explicat mil milions de
vegades. Espero que estiguin
vegades
la Madonna i l'Úrsula voltant per Barcelona juntes, anant en bicicleta, és el meu somni ara mateix.
Et diré que la Úrsula va mentir, al programa, quan ens va dir que la Madonna era una persona normal.
És que no ho és.
Una persona que arriba una hora i mitja tard al seu propi concert, no en un, sinó a dos, no és una persona normal, no passa res.
Deixem aquí el tema Madonna, són dos quarts de dues. Ara anirem a Publi, però un moment, perquè és que realment hem de tornar un moment al cas Pili, perquè la Laura segueix insistint i has pogut contactar. Bueno, jo estic veient una conversa de xat que no sé si sí, puc sí, llegir sí, per la ràdio, a veure, explica què.
És que, a veure, hem buscat la Pili per mar, terra i aire, d'acord? Sí. Llavors hem trucat a molts telèfons aquest matí, no ens l'han agafat i hem recorregut a escriure un missatge per Facebook, que per qui no se'n recordi és una xarxa social del Pleistocè.
Sí.
De fet, a mi m'ha costat moltíssim entrar, vull dir, em demanava la contrasenya, caducada, he hagut d'enviar un SMS, hem estat tot el programa mirant el mòbil, perdoneu-me, però és que la Pili...
Li has escrit un missatge...
Exacte.
Vale.
M'ha contestat... Oh! I ens ha passat els telèfons de gent que poden parlar en nom seu perquè ella no es troba bé i creu que no podrà parlar ella en primera persona, però nosaltres contactarem amb qui sigui que ella vulgui que parlem.
Val,
però qui és aquesta gent? Doncs una d'elles és la seva millor amiga, ens ha dit.
Molt bé, doncs val, intentarem veure si podem parlar amb la seva millor amiga, que ens digui com està, perquè no vull llegir aquesta conversa de xat per la ràdio, perquè no, és una conversa que heu tingut vosaltres privada, però diguéssim que està fotuda. La sí. Pili.
Perdoneu.
Vull dir que s'ha hagut de medicar una mica i tot pels nervis i tot plegat. Llavors,
però a mi em sorprèn
que...
molt, perquè us recordo que el primer post que va fer aquesta senyora fa res, és que no fa ni 24 hores, era me lo pasé de lujo increíble, si soy la mala, però la sincera.
Clar, perquè encara no li havien dit res. Jo crec que després ha vist l'onada de hate que li ha arribat i...
I no està preparada.
És per això, és el tema aquest de tot el que ha rebut després de l'emissió del capítol. Bé, farem 3 minuts de pausa i a la tornada intentarem parlar amb aquesta amiga de la Pili perquè ens digui com està, perquè ara hem quedat preocupats, però a més també hem de parlar de Boyan.
Y nunca lo acepté.
Ah, no lo aceptabas.
No lo aceptaba. Porque yo quería ser ese Boyan. Quería ser el Boyan... Bueno,
parlarem de Boyan i sobretot de la presentació que es va fer ahir d'aquest documental on explica alguns dels seus moments més delicats al Barça. Un documental que es va presentar ahir al cinema Fenomena de Barcelona, que hi va anar en Pau Espark, i més enllà de la presència de l'exjugador del Barça, també hi havia directius i persones molt conegudes.
Com és aquest programa, Roger? Vull dir, té de tot, de veritat. Jo no sentiria. Mira, ara una mica de Pili, ara una mica de Boia.
Bueno, quina emoció, de veritat.
Una mica de Madonna.
S'ha de parlar una mica de tot. Marc Andreu, moltes gràcies.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Dos quarts i mig de dues del migdia. Ara, Pau Espart, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara parlarem del tema Boyan, però vull fer extensiu a l'audiència aquest debat intern que estàvem tenint ara mateix aquí, perquè tu, Pau, dius que no s'ha comentat una cosa molt important d'aquesta entrevista del diari de Terrassa que se li fa a la Pilar Salazar, de Joc de Cartes, que ara ella diu que està molt molesta per com s'ha muntat el programa i per tot el que està passant. I dius que hi ha una cosa concreta que s'havia de dir.
És que jo crec que us
que
heu
la gent ha de saber.
La part més important, aviam, em sap greu.
Sort tenir el periodista d'aquesta taula endavant, per al cas Pili.
A veure.
És que ella el que explica és que no és la cap de cuina de la granja de Vacarisses, que és com se la presenta en tot moment al Joc de Cartes.
És el que diu ella, perdona, eh?
Digues, digues.
Vull dir, que ho diu ella, això? Diu, soy la jefa de cocina, tengo 4 persones a mi cargo. Ah. És dir, literalment el que diu.
Però ara, el que explica en aquesta entrevista al diari de Terrassa és que no és així, sinó que treballava fregant plats al restaurant, però que va fer de cap de cuina durant la gravació perquè li va demanar al propietari i li va fer com a favor. Per tant, ella surt al programa El Joc de Cartes en una figura que no és la seva i, a més, sabem que després de la gravació el que va implicar és que l'acomiadessin. I diria que aquí és on se sent enganyada. la Pili.
Clar, que ella va fer un favor al restaurant i que després el restaurant la va vendre, entre cometes, tot i que per mi no justifica la seva actuació, vull dir, per molt que estiguis fent un paper, pots no passar-te tant, i després la van fer fora.
És a dir, ella no està, evidentment, d'acord com l'han tractat, però, diguéssim, enganyada en el sentit estricte de que la van mentir, no, perquè ella devia arribar a un acord amb el propietari del restaurant, que devien dir, escolta'm, és la tele... Tu, Pili, saps fotre show? Anem a muntar show, que és del Clar. Que es tracta en aquest programa, i encara que no es fiquis ben bé la cap de cuina, no passa res. Que passa que se'ls hi ha anat de les mans, i llavors no sé com va acabar,
el tema
perquè
són
no ho estan explicant.
Conseqüències que ha tingut l'emissió d'aquest programa, i de fet la gravació, perquè si la van acomiadar al maig, doncs ja després es devia veure. Però clar, ella es troba que tothom l'identifica com la cap de cuina, que no ho va ser mai, i que a més ara és la més afectada per... un paper que, òbviament, aquí al restaurant va anar a buscar la persona més carismàtica de la seva plantilla, segurament, i no van valorar bé ni calibrar l'impacte que podia tenir.
Però, perdona una cosa, ella es va comportar així perquè va voler. Entenc que el restaurant no la va obligar pas. És que és el que et dic, aquesta noia fa 24 hores estava celebrant al seu Facebook com havia actuat i encara ho estava defensant.
I ara té aquesta pressió mediàtica que normalment no està acostumada i que per això també se sent com en el punt de mira. I el punt de mira és ella, el restaurant... Dona molt que parlar, joc de cartes.
No, realment, si tots els capítols són així...
Tindrem molta feina.
Però algú li hauria de dir a aquesta noia que això literalment passarà d'aquí una setmana, quan hi hagi un nou joc de cartes i es parli d'altra gent. És que durarà res.
Ja ho deu saber, però clar, és una persona anònima del carrer que no treballa com nosaltres als mitjans. Clar, i no
ho entenguem nosaltres. I tu, Juliana, que ja n'has viscut algunes d'aquestes, de linxaments públics alguna vegada, passa ràpid això, però clar, jo entenc que ella no ho vegi així. Bé, anem explicant si tenim més novetats, però anem fins al Cinema Fenomena de Barcelona, on ahir al vespre es va estrenar el documental Boyan, més enllà del somriure.
Mi cuerpo no toleró el cambio de identidad, ¿no?, que se creó en mi persona con 17 años. Un chaval, pues bueno, de pueblo. Lo conocía sus amigos,
l'exjugador del
familia,
Barça, que actualment és coordinador de l'àrea de futbol del Club Blaugrana, explica per primer cop els problemes emocionals que va patir, també la falta de suport que va rebre per part d'alguns companys molt coneguts.
Molt. De fet, jo diria el gran nom del Barça dels últims anys. Ara sentirem alguns fragments, però sobre l'estrena d'ahir, que també aquí fem catifes vermelles, doncs volia que fos un acte més enfocat a ell, a la família i a l'entorn, però va haver-hi noms de primer nivell, el president del Barça, Joan Laporta, l'entrenador del primer equip, Xavi Hernández, que a més va venir acompanyat de la seva dona, Núria Cunillera, el director esportiu del Barça, Deco, i periodistes esportius, companys d'aquesta casa, Bernat Soler, de la resta de l'equip de la TDT, Gerard Romero, Danai Boronat, Andreu Joanola, de la Sotana, i Albert Tom, que surt al documental, i també el
Parla
sentirem.
Parla dintre del documental, l'Albert?
Sí, sí, un dels protagonistes, i després això, força gent propera a Boyan, del seu poble, de Linyola, inclòs l'alcalde.
Perdona, tots aquests noms que has dit estaven allà asseguts o interactuaven entre ells? O estaven separats els periodistes un cantó, directius un altre...
Hi havia força separació entre directius i periodistes i la resta de la gent. Sí que van parlar bastant, periodistes i directius.
No lluïa massa, aquesta catifa, ja et dic jo, amb aquests noms. Espero que fos una catifa bona vermella, perquè realment espero que la de Madrid també sigui millor que aquesta, Juliana.
A mi m'agrada aquesta catifa vermella que està explicant en Pau.
A veure si el Bernat Soler va també als 40 Music Awards aquests.
Sí, segur. Sí.
Escolta'm, anant ja al documental, clar, què explica en Boyan?
Doncs és un documental curt, dura menys d'una hora, passa ràpid, i un dels primers testimonis és el psicoanalista de Boyan.
Boyan llega a mi consulta porque se le produce un malestar muy grande que se concreta en una angustia muy intensa.
Doncs aquest és un dels primers testimonis que se sent al documental, i explica que Boyan pateix una ansietat amb un impacte en la seva carrera com a jugador i que l'obliga a medicar-se.
Aquella angústia tan grande havia que aliviar-la. Havia que aliviar-la i le dimos ansiolíticos, algo de ansiolíticos. No demasiado fuerte, pero le dimos.
Ens hem de situar amb un Boyan molt jove, menor d'edat, amb només 16 anys, debut al primer equip del Barça, i a part d'aquesta ansietat que pateix, un dels motius és que ha de gestionar una fama que se li fa difícil, com explica el seu pare.
Detectamos que no le gustaba nada ser conocido, que la gente le pide autógrafos, fotos, para él esto no le gustaba.
El que per molta gent seria un somni i una cosa boníssima, Per ell, tot el contrari.
És que per entendre millor com ho rebia, la seva mare recorda una situació adversa que va viure Boyan.
Mare, voy al Corte Inglés a comprar. Y al cabo de un cuarto de hora aparece. Dic, ¿ya has venido? Y entró en casa con una cara de un susto. Que le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y me dice, mare, es que estaba allí en el semáforo que hay y no he podido pasar porque la gente me hacía fotos.
És això, molt difícil, perquè de cop es troba amb 16 anys, 17, menor d'edat, que passa de ser un desconegut de Linyola a no poder anar pel carrer a Barcelona.
És que per mi ningú s'hauria de fer famós menor d'edat. És que amb 18 ja em sembla una animalada, però amb 16 o 17 és que em sembla violència fer-te famós amb 17 anys.
Perdó, m'està sorprenent molt el to del documental. O sigui, me l'esperava no tan dramàtic tot.
No, és dur, intimista, i de fet es veu com era un jugador format a la Masia, i de petit surten unes imatges d'ell de nen i se'l veu algú molt, molt humil.
Si continua així, crec que serà un gran jugador, però no m'ho tinc que pensar massa i no m'ho tinc que dir als companys que sóc molt bo i tot, perquè si no, no triomfaré.
No compleix amb el prototip de futbolista que li agrada, que el persegueixin, que a més doncs, juga amb això el terreny de joc, i té una manera de ser sensible, emotiva, que fa que no s'adapti amb el que implica doncs, ocupar un lloc al primer equip del Barça.
Y nunca lo acepté.
Ah, no lo aceptabas.
No lo aceptaba. Porque yo quería ser ese Boyan. Quería ser el Boyan, bueno, que le había llegado hasta ese momento, mantener la ilusión y la pasión y que la progresión a nivel deportiva, que demostré estar preparado, pero que a la vez personalmente no, bueno, implicaba un cambio importante.
Clar, això en parlàvem fa uns dies amb la Laia Tudel, aquí al programa, que ens diu que ara una de les feines que fan Boyan és precisament acompanyar els joves de la Masia quan pugen al primer equip i quan comencen a fer-se molt famosos. Clar, una cosa que ell, quan la va viure, segurament no hi havia aquestes eines internes a dins el club i que això agafava molt, molt de nou a tothom.
No hi eren, no se'n parlava, com ara també descobrirem, i ell és el que justament vol fer amb els nois que pugen ara, i per això ahir a l'estrena del documental hi havia uns jugadors del cadet que tenen Boyan amb el seu equip i que ell volia doncs, que ho veiessin. I ara entrem al vestidor del Barça. Aviam. Què passa allà? Apareix el nom aquest d'un jugador molt important, jo diria el que més dels últims
Messi,
anys.
El Messi, no? Ets molt pesat fent-ho tan
gros. No xafis la tensió narrativa, sisplau.
Home, estava enganxat aquí,
estic a punt de tancar la ràdio ja. Ara.
Qui treu el nom és l'entrenador d'aleshores, Frank Rijkaard.
Però tengo que decir que Leo Messi era una persona completamente diferente, ¿no? Ha caído directamente bien en el grupo. Los cracks del equipo directamente han visto que se trata de un gran jugador que se estaba presentando.
Què passa? Messi i Boyan coincideixen en el moment que els dos destaquen, a més en unes posicions similars al terreny de joc, i en personalitats em sembla molt diferents. I aquí, clarament, en Boyan és quan comença a patir i té una mala rebuda al vestidor, que la recorda un altre futbolista del moment, en Gerard Piqué.
El recibimiento que él esperaba pues no fue el que sucedió. No estaba yo ahí en el vestuario, pero sí que es verdad que luego pues ya me explicó varias situaciones en las cuales, pues bueno, él, pensando que era un niño de 16 años, pues tuvo que lidiar y que no fueron las más agradables del mundo.
Clar, estic pensant que d'alguna manera el Barça està fent autocrítica, no?, explicant tot això obertament.
Són els jugadors, en veritat, i l'exentrenador els que ho treuen més a la llum, però sí que hi participa, per exemple, el president del Barça, Joan Laporta, al documental com a testimoni, i vull creure que sí, que ells volen, i a més amb la figura ara de Boyan al Barça, canviar això, que no pugui haver aquest mal ambient a un vestidor i fins i tot que es pugui apartar un jugador.
Però què vol dir mal ambient?
Clar, què vol dir? Que li feia... O sigui, el resum és que ho estàs fent molt, molt complicat tot, Pau. El Messi li feia bullying al Boyan?
Jo ho interpreto així, però s'ha de dir que no es diu tan clar el documental.
Deu ser superambigu i d'aquesta manera tan abstracta que ja veus que no hi havia bon ambient, entre cometes, però tampoc diuen l'empujaven, l'insultaven, li feien el buit, que això és el que a mi m'agradaria saber, i sobretot qui ho feia, perquè tots aquests jugadors del primer equip del Barça d'aquells anys estan tots glorificats com si fossin tots les millors persones i els més humils del món. I en realitat aquí fa pinta que algú podria treure un titular complicat.
A veure, en cap moment en Boyan
No.
Diu aquesta, no. aquesta frase.
Simplement no, no, no.
Diu que no se sentia acompanyat per certs jugadors.
Exacte.
Però d'aquí a bullying, també em sembla que hi ha...
És una interpretació que es pot fer, i un altre dels futbolistes que surt al documental és Thierry Henry, que va coincidir amb aquesta arribada de Boyan, i sembla que és qui sí que va estar al seu costat, i ell defineix doncs com és aquest vestidor del Barça.
Bueno, en este vestuario sí que es la guerra, es el Barça. La gente siempre quiere que el Barça sea al tope, los jugadores al tope. Es normal, porque así es.
Jo diria que la definició hauria d'això, comportar alguna reflexió més. Però, en tot cas, en aquest equip ens agraden també molt les teories de si tens germans, si ets el gran o el petit, i Piqué destaca que Boyan és fill únic.
El hecho de ser hijo único, pues, condiciona, porque los padres, pues, intentan hacer lo mejor para sus hijos. En este caso, al solo tener uno, pues, te focalizas en que tenga de todo y que esté súper feliz y creas como una burbuja alrededor. Que en ningún momento lo haces a malas, obviamente, y que conozco los padres perfectamente, que son bellísimas personas.
Es confon,
perdó.
No?
Igual m'he quedat desubicat ara amb aquestes declaracions.
M'encanta que Gerard Piqué de cop i volta treballa el que no surti d'aquí, perquè és un tertulià més, està entre nosaltres. Vull dir... No, però aviam, a mi m'agrada aquesta reflexió, la trobo una cosa una mica inesperada en un documental del Barça, i sobretot si és de Boyan, no? Però mira, podria ser un bon punt de vista que podria treure ferro a l'assumpte de dir, noi, és que potser estaves creixent amb cotó fluix i no aguantaves massa qualsevol tipus de dinàmica estranya a l'equip. No ho sé.
Jo sempre l'he vist una mica de vidre, eh? Que no vol dir que, si no justifico en cap cas que el fes, que el tractessin malament, però sí que sempre l'he vist com tan delicat, com, vull dir que compro una mica el discurs del Gerard de que segurament el ser fill únic ha perjudicat el Boyan, en el sentit d'això que diu la Laura, d'haver estat creixent entre cotofluixos.
I el fet és que ell no estava bé al vestidor del Barça, això s'hi suma l'ansietat que pateix, i és una situació no coneguda per tothom, com admet l'entrenador Frank Rijkaard.
Sabia que ha sufrido ataques d'ansietat, pero tengo que decir honestamente, durante mi época en el Barça, no sabía eso tan claro, ¿no? Que sufría de eso.
I en aquest escenari advers hi som un altre moment complicat, que és quan ha de debutar amb la selecció espanyola i no pot.
Yo y mujer, después había salido una foto en la prensa, saltamos de la grada abajo, ¿no? Fuimos a vestuario, él estaba sentado allá al vestuario, nos había dicho, no he podido salir. Se me ha hecho todo tan grande, tan fuerte, tan magnificado, de que se lo dije, mister, no puedo.
És algú que diria que no compleix amb la imatge que tenim habitualment dels futbolistes i que es veu superat, i a la vegada el mateix Boyan, quan li passa això que no pot sortir a debutar amb la selecció espanyola i es queda al vestidor, també pren consciència de com funciona el món del futbol.
Ahí empecé a entender un poco de cómo funcionaba el mundo del fútbol, ¿no? El exterior, porque ese partido no lo pude jugar y que se dijo que yo tuve un proceso de gastroenteritis, lo cual no tiene nada que ver, pero la gente pensó que no pude jugar el partido por un proceso de gastroenteritis.
Això em fa pensar que segurament ha passat a molts altres jugadors, no? Un cas com el de Boyan, i que no ens entenem de la missa i de la meitat.
I que ell, amb això, jo el que entenc que el que vol dir és jo et passava per un problema de salut mental i ningú ho estava explicant així.
I aquí un cop més jo crec que surten a brillar les mancances que té el futbol masculí comercial en general, perquè penso que ara mateix aquesta situació passa en un vestuari femení i això es diu tal qual és i es reivindica i es defensa. Que també són altres temps, eh? Vull dir, estem parlant de fa 15 anys, però
clar.
Jo crec que el masculí encara tindrien problemes avui en dia per reconèixer que tenen problemes de salut mental.
I a la part final del documental, una altra adversitat que ha superat Boyan és quan Pep Guardiola es converteix en l'entrenador del primer equip del Barça i no acaba de confiar en ell, i la gota que fa vessar el vas és una final de la Champions en què Guardiola no el deixa jugar cap minut i Boyan pren la decisió de marxar.
Después de justo de partido me llamó y me lo dijo, búscame el club, me voy de Barça.
Con la decepción, el dolor, porque sabes cómo lo estará viviendo pues el jugador, ¿no? Que espera unos minutos.
Yo en este momento sí que he visto de que esto va en serio.
Els pares recordaven que va ser un moment molt dolorós per ell, i com passa amb molts altres personatges de Catalunya, l'espai que tenim, o que teníem, més ben dit, en què les persones se sentien còmodes per explicar-se i treure aquells detalls que fins aleshores no havien transcendit, era el convidat de TV3. Ai. Amb l'Albert Tom.
Que no se atrevió a decirle a Pep, ¿no?, a la cara en el vestuario o a otros compañeros, pues a lo mejor me lo contó a mí.
Tots me dient, ven, vés a parlar amb ell, no? Parla, explica-me, comenteu. I les vegades que parlàvem no em sortien les paraules.
I explica això, doncs, que va motivar la seva sortida del Barça, aquesta mala relació que no es van acabar d'entendre amb Pep Guardiola. I després encara hi ha un moment més emotiu al documental, però que no l'he volgut posar perquè així teniu un al·licient per mirar-lo.
Sí, perquè ens has explicat tot el documental, vull dir que pocs al·licients
més. Sí, deixa alguna cosa perquè la gent pugui mirar el 3CAT, per
favor. Però ens el recomanes? Ah, que està el 3CAT,
aquest documental. No, a veure,
clar, on es podrà veure aquest documental?
Ara mateix es pot veure gratuïtament a l'app de Rakuten TV, i d'aquí poques setmanes s'estrenarà en català a 3CAT.
En català?
Sí. S'ha gravat, m'ho vaig demanar, en doble versió, en castellà i en català.
Home, molt bé.
Molt bé. Sí. Sí. Em pensava que em diries no, s'ha no. doblat a sobre, que llavors seria...
Terrible.
És que sap greu escoltar l'Albert Toma en castellà.
Home, doncs escolta'm, quin curro, realment, el doble de temps.
Sí.
Que, un cop ho has explicat tot en català, et diguin, ens ho expliques ara en castellà per l'altra versió?
No sabien que existia la intel·ligència artificial aquesta que et canvia la veu i l'idioma? Llàstima, haguessin establiat.
I escolta'm, Pau, un cop es va acabar la projecció, va sortir Bojan, sí, i va dir algunes paraules o així, què va explicar?
Ell és de poques paraules, això també em sembla que ha quedat clar, però va voler, doncs, això, agrair sobretot la gent que era allà, que havia omplert la sala del cinema Fenòmena, i que servís. Jo diria que ell al final ha fet aquest documental, que per cert l'ha produït, que no es malinterpreti, no al Barça, sinó Never Say Never, que és una empresa vinculada amb Andrés Iniesta, el també exjugador del Barça.
Never Say Never!
Molt bé, gràcies, Juliana.
Sí, com a nom de productora és fluix comparat amb el que hem tingut aquí.
No sé si aquest és el debat.
Produccions audiovisuals vinculades al món esportiu i Bojan tenia ganes d'explicar-se i que s'entengués, doncs, potser tota aquesta part que no havia sortit d'ell i de la seva carrera esportiva.
Pau Espart, moltíssimes gràcies per aquest avançament generós del documental de Bojan, que es podrà veure d'aquí poques setmanes.
Com riu el Marc Andreu,
Sí. És un molt bon
jo
programa.
Jo l'he convidat, aquest noi. Fa mitja hora que li he dit moltes gràcies per venir a parlar de Madonna, però veig que s'ha quedat
aquí. Ai, perquè m'ha agradat. Soc públic avui.
És que se'n va de vacances i aprofita.
Ai, també és veritat.
Molt bé, doncs va.
Quan marxes de vacances?
Escolta, ai, mira, parleu mentre posem els anuncis. Posa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3 Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Abans d'arribar a les dues, Juliana, les novetats que dèiem fa uns minuts de Jeremy Allen White, que és aquest actor que se'l relaciona amb Rosalía. Què ha passat ara?
Doncs mira, hem pogut veure dos tuits, a més molt seguits, la qual cosa em sorprèn, perquè un és el Jeremy Allen White passejant amb la seva exdona, com molt agafats com per l'esquena, que és com una pose gairebé de nòvios, que no s'acaba d'entendre si realment ara s'està veient amb la Rosalía. També és una mica raro perquè per mi tornen a ser fotos de paparazzi com fetes expressament, saps? Vull dir, no acabo d'entendre ben bé aquest moment, sobretot perquè després veiem una altra foto del Jeremy Allen White vestit exactament igual que la foto on surt amb la seva exdona, que porta com un regalet a les mans on es pot llegir "Pare Jeremy" en castellà. Qui pot haver escrit això? La Rosalía, segurament. No s'acaba d'entendre. La veritat és que estem rebent informacions molt confoses i molt diferents.
M'encanta la trama, però per mi que segueixin. Si tot és contractat, a més.
Sí. No li trobo cap sentit, però les fotos amb Rosalía, ara això, realment potser sí que és... És una cosa d'HBO, i no ho sabem.
Se n'estan rient de nosaltres.
No ho sé. Juliana, que vagin molt bé per Madrid. Dilluns ens expliques.
Gràcies, rei.
Adéu.
Adéu.
Laura, dilluns més. Bon cap de setmana.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert Que no surti d'aquí.